a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Dos quarts i mig de deu.
No, aquesta és la pista, ja.
Eduard, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Josep Maria, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ricard, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Bé. No, jo bé i ells dos bé
m'estava
també.
M'estava dient, Ricard, si avui no m'he pogut levantar. Ja m'he llevat i sigui aquí.
Ja ho veig.
Tu dius el musical de...
Ell se'm va anar a La Venganza de Don Mendo.
Sí.
Jo el que et dic que vaig veure La Venganza de Don Mendo, ah, la recomano a la gent.
Està bé,
això que no tinc família aquí, ningú que la faci, eh? Que quedi clar aquí. Que val la pena anar a veure-la per lo ben feta que està, lo ben muntada, i l'esforç que han fet aquesta gent, com a voluntaris, l'esforç que han fet perquè muntar una obra tan complexa com aquesta, amb la quantitat de gent, i en vers que és tota, sabeu, val la pena anar a veure-la. Recomano als oients i a vosaltres, si no anat, qui aneu. I ja dic, i no tinc família que la faci, eh? Que quedi clar.
Sí, mare, què parlis, Ricard?
Oh, esclar, perquè si no la gent es pensa que els oients es poden
pensar... Tota filla, que està gent, que està tot allà.
Que tinc algun interès, no, no.
Aquí està, eh?
L'únic interès que tinc és que si fan una cosa gent d'aquí Sitges, amb molt d'esforç, que els se'ls apoyi. Això sempre és positiu.
Quan van dir que estava a tope, no? Estava ple i divendres també està tot
ple. La platea bé, eh?
La platea plena, no del tot tot,
però bé.
I els palcos, les llotges...
Home, també el galliner, molta familiar també,
per ser un dilluns, no, clar, home, hi ha molts actors.
Clar, molts actors.
Tu vas anar a veure-la, i què et va semblar?
Bé, per mi, com vaig dir molt d'allò, li sobren minuts.
Bé.
Però fora d'això,
estic d'acord.
Hi ha gent que fa un veritable paperàs, que allà dins, diguem-ne, els papers principals estan molt ben coberts.
Molt ben.
I amb molta seguretat i amb molta gràcia, però per mi li sobren uns quants minuts.
Estic d'acord que hi ha certs minuts afegits.
Això mateix, que són els... Però per la resta hi ha escenes molt divertides i actors, però veritables actorassos.
Jo recordo la...
I és complexa l'obra, eh? Que és complexa l'obra.
És complexa, sí, és obra d'aquelles de portes, entrades, sortides, girs i envers. No és gens fàcil.
Tu que fes teatre saps que sí. O que diuen les morcilles que diuen envers no es poden fer.
L'envers és matador. És matador.
Perdona.
Molta gràcia.
No. Aquesta, vull dir, no t'ho puc dir perquè no l'he vista. Però l'any passat vam fer a Don Juan Tenorio.
Fa dos anys.
Com passa el temps? Pues,
sí que passa el temps, sí.
Passa el temps molt ràpid. Pues,
el temps passa el seu temps, som nosaltres.
Clar, dir, són obres que no es poden tallar, diguem, perquè clar, porten... Clar,
sí.
El que passa és que es va començar massa tard.
Sí.
Jo me'n recordo amb el Joan.
Mira,
Serra li vaig dir, escolta una cosa, hòstia, vam sortir les dues.
A un quart de tres.
A un quart de tres vam sortir, sí.
A un quart de tres, ahir vam sortir quarts d'una. Dos quarts d'una.
A les 9 ja.
A les 9.
Ja van modificar, el que passa que...
Sí.
L'altre va començar a les 10, penso que...
Sí. L'altre era quarts d'onze.
Clar,
que aquest any comença a les 9, però el que passa que a les 9 en punt no va poder ser, per què? Perquè estem lo de sempre. Com no tenim espais dedicats al teatre, allà fan cinema i va acabar la sessió de la tarda i la gent va tindre que esperar-nos allà a l'entrada perquè, és clar, no estava arreglat per entrar la gent encara, perquè, és clar, si havia acabat el cinema potser a les 8, no sé quina hora havia acabat, doncs, és clar, vam entrar potser un quart de 10.
Sí, va començar allà a les 9 i 10, més o menys, encara, dintre de tot.
Però va haver-hi molt...
Encara dintre de tot.
Perquè jo me'n recordo que aquesta no t'ho vull dir, però jo me'n recordo això.
No, és que no, 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 no Escolta,
una cosa i recordo que entre o sigui, hi havia els sketchos aquí mig que eren fotos molta gràcia, eh? Havia, que estava molt bé. El que passa és clar, són obres que no es poden dir, clar, tens que portar un
el ritme,
no es pot tallar, no es pot tallar,
però, no, però, aquesta... però seran les actuacions i sobretot tot el que és la primera part. La primera part fins a arribar a l'intermig, la primera part passa molt bé.
És que passa una cosa, avui dia al teatre moltes obres ja no fan intermitjos i les obres t'agrada molt més, va molt millor. Jo tot el teatre que he anat últimament podia moltes obres que han fet aquest any i intermitjos no en fan
cada cop menys,
cada menys.
Capaç que aquí hi ha un muntatge que demana també
i l'horari també, per exemple els teatres comencen d'hora a Barcelona,
a les 5 de la tarda a Barcelona,
sí,
a les 5 de la tarda
sí, a les 6 de la tarda vaig anar-hi jo,
a les 8 estàs al carrer, abans de les 8
o dos quarts de 7 o de les 7, però a les 9 estàs al carrer i a la nit, si vas de nit comencen a les 9 de la nit
i pots agafar l'últim tren
exactament.
Bueno, horari europeu, això ja.
Abans no era així.
No era així,
a les 6 i a les 10.
Abans es començava a les 11.
A les 6 començava.
Abans havies agafat el golfo quan venia.
A les 6 a la comarca.
La matinada,
i a les 10 és de Barcelona. A les 6 a la comarca, que anava a Barcelona per un teatre, i a les 10 anava... Ahir precisament vam parlar de tu. Ui! Ui!
Això té perill.
Ahir vam parlar d'ell.
No, vam parlar de...
Dels Mates.
De la saga correcta.
Veus?
Sí.
Val.
Sí. Ahir estàvem dinant la veu jo i no sé com va sortir el suís.
El suís.
I li vaig dir, home, dic, pues, mira, quan anem allà a fer la paella, que anem allà a la Vinoleta, que és a les Mates, una
el
vegada l'any...
La paella.
Sí, no, jo recordo que una vegada vam pujar, no havia pujat mai a les golfes a dalt,
sí,
amb tu germà, amb Miguel, i estava Francisco, el cantant, te'n recordes que jugàvem amb altres llavors, i vam pujar a dalt i es va ensenyar, bueno, jo no havia pujat mai a les golfes, unes caixes de plats, coses del suís. I n'hi havia una caixa de conyac, no sé, un fundador, me'n recordo.
Sí. Fundador? Havia, una caixa de fundador?
De l'any, devia ser, abans de la guerra devia ser, l'any 30 i pico devia ser, suposo.
Penso que era posterior.
Posterior? Però,
sí.
Bueno.
Sí.
I en Miquel, tu germà, va dir...
De quina guerra?
Bueno, d'aquí, home, no. Aquesta d'aquí, home, la d'Iraq, no? L'Iraq no fa gaire, això.
La d'aquí.
Parlem d'aquí del país.
En general, quan aquí diuen guerra, és la guerra.
No teatre, no, guerra.
Unes ampolles de fundador.
Sí, i llavors el Miquel em va dir, mira, si se la pots obrir, no te diem, si la pots obrir, se la prenem aquí baix. I el Francisco diu, hòstia, a veure si la pots obrir, sí, ja l'obriré, ja. Mica, estava tot...
Molta paciència, tot el...
Bueno, però això a part de la conyac, tot això ve... Que aleshores, vull dir, amb la vinya parlaven i de l'igual, i clar, parlaven del Terramar, parlaven, i jo vaig pensar, hòstia, jo mira, jo m'agradaria que a vegades que es trobem, a veure si ens explica una mica la forma que quan veu arribar aquí Sitges, suposo que era l'avi, no? L'avi sí, tenia el suís,
sí,
perquè parlaven del Terramar.
Sí.
A veure si m'ho expliques una mica, perquè jo encara...
Home, em sembla que estem al 2010, amb 5 anys, o Subur farà 100 anys, no? 1915?
16. El 16.
El 16, 1916.
Desembre, 21 de desembre, 1916.
5 anys i 2
o sigui
mesos. 5 anys i 2 mesos.
Que em re el Subur farà 100 anys.
Estava molt... No, ella deia, és que la
senyora... T'ho explico en 5 minuts?
Sí, vale, en
2
minuts. Vinga, escolta'm, ho pot explicar en 5 minuts i encara en sobraran 10.
Encara sobra temps, sí.
Els que van muntar a Terramar, tot el sector allò, era l'Ermengol, i en Joan Carbonell Gené, i els aquests que van parlar l'altre dia que va sortir pel tema del qual...
Sí.
Es parla de l'organització.
L'organització, sí, perquè has de començar allà.
I si vols l'hotel, 10 anys va trigar a construir-se.
A construir-se l'hotel, vale.
La Ciutat Jardí, no? Diguéssim.
La Ciutat Jardí, doncs anava a construir un hotel a dintre del mar, amb casino, tot això, i al final va quedar. L'avi estava al suís de Barcelona.
Al suís de Barcelona, vale.
L'avi va entrar al suís de Barcelona en 1909. Però jo et parlo d'aquí. Després l'Ermengol aquest es va arruïnar, li va comprar el senyor Casa Coberta. Casa Coberta, si no falla la memòria penso que era Casa Coberta, saps? I l'avi del suís a Barcelona va començar a venir cap aquí, es va quedar a la Casa Club de Garraf.
El Club de Garraf es va
quedar. La Casa Club de Garraf, que allà va muntar un restaurant, que era un restaurant guapo, també guapo, i d'allà la Casa Coberta va venir a buscar perquè li portés al Terramar, perquè no havien trencat peres a Musa...
El que vingui, el Tunavi.
Amb un avi,
vale.
Amb un avi. I mon avi encara tenia el suís a Barcelona, i va ser l'últim any que va tenir el suís i se'm va venir aquí a dirigir el Terramar l'any 47. O sigui, l'any 47 penso que va... 47, va alternar a Barcelona, Garraf
i Terramar.
I Terramar.
Que llavors ja Barcelona incidia. Sí. Barcelona ja incidia llavors, eh?
Llavors ta mare llavors vivia allà a Terramar, diguem.
Nosaltres vivíem a la Masia. Ah. Vivíem a Terramar i a la Masia. On és la Masia? El Joan? Allà vivíem
nosaltres.
Allà vivíem nosaltres. I allà també es feien els ressupons després de les gresques de l'Hotel Terramar dels Jardines Califòrnia. Ah. Amb les grans orquestes, amb Bernard Hilda i tota aquella gent de...
Els jardins d'aquesta Terramar que estaven a la propera.
Això mateix. Això mateix. Això mateix.
Com ara?
Jo en 5 minuts.
Sí, sí, escolta.
Fins que va arribar l'any 57 o 56... que va haver-hi el daltabaix aquest de l'Hotel Terramar i ens van reclamar la propietat unes altres persones i la casa coberta va quedar fora de joc i nosaltres pues, després vam perdre el judici que es va fer i vam haver de tocar el dos.
I el Subur llavors com...
El Subur, mentre el pare ja havia comprat el Subur, vam alternar el pare sol. Terramar era l'avi i el pare, entre els 55-56... va comprar el Subur, va llogar el Roy i es va quedar amb el pícnic.
Que es va buscar la vida, el teu pare.
Josep Maria València.
Josep Maria es va buscar la vida, com s'ha de fer. Buscar la vida.
I va agafar tres
les coses. I el Califòrnia també es va muntar llavors, el Califòrnia.
El Califòrnia es va muntar, ja s'havia muntat abans. El Califòrnia primer havia una carnisseria, una tocineria.
Can Sorell. Jo no m'ho havia sentit dir.
I el Califòrnia es va muntar amb moltes coses dels suïts de Barcelona. Però va ser els començaments dels 50. I la meva àvia i la meva besàvia vivien al primer pis del cap de la vila, allà.
Sobre Califòrnia. Sobre Califòrnia.
I després, pues, no sé què va passar, va venir a la Caixa Penedès pues i se va quedar a la Caixa Penedès.
Escolta'm, si encara continuéssim vivint al cap de la vila. Ei.
I clar, llavors les caixes que hi ha allà, a la Vila Noveta, encara són del suís. Perquè jo vaig veure caixes
les caixes d'aquelles eren del suís i que també n'hi havia algunes de begudes que era una promoció que havien fet, però no me recordo si era fundador o no era fundador.
Igual
sí que era tres cepes o alguna cosa així.
Era un conyac d'aquest senzill, diguem, però que en aquelles èpoques obries era un conyac.
Imagina't, Eduard, per una caixa de conyac ens hem assabentat i la gent s'assabentarà de tota la família Mates, l'emprenedores que eren... No els d'ara, els d'abans i els d'abans.
Home, és important, perquè...
Això, Maria, això realitat, perquè...
Jo exactament...
I encara no està escrita una mínima història, encara que sigui amb dos folis i amb una cronologia, del turisme.
El turisme.
Establiments, bueno, propietaris... Mal que sigui per lligar caps, per allò que dèiem.
Hi ha algú fet, que sigui per això. Una persona que està treballant molt amb això fa molts anys.
Sí.
I en acabat jo també he col·laborat ara amb l'Ajuntament, amb el llibre aquest de l'Ajuntament que fa, no sé si és l'època moderna o l'època contemporània, el primer, des del final del 19 fins al 39. Llavors jo explico una mica la història del turisme aquí, una mica, perquè, perquè m'han capat, jo dic que m'han capat més del 50% del text que
però ho dic per
que
això,
jo ja m'havia censurat.
Per dates, establiments, propietaris...
per espais.
Hotels familiars desapareguts.
Sí. És que això del Terramar i el Subur no m'acaba de... I ahir ho estàvem discutint. Sí. Jo, Maria, quan el vegi...
Un problema...
Això va ser el pare, que al moment que vam haver d'anar a judicis i coses aquestes pel Terramar.
Clar. Perquè els avis eren de Falset, tothom, no? Per
part a veure, ui.
No, home.
L'àvia era de Falset i l'àvia era de Martorell.
Ah, vale.
Que tenien vinyes a Martorell i va venir a Filoxera i pues, com en aquell temps de Filoxera i se'n va anar a Barcelona.
Que són gent que s'han buscat la vida sempre.
I en tu t'agradarà això.
Ara haguessin continuat fent vi Falset, no passaria per la porta.
I tant.
Falset i a Martorell.
I
a l'avi va començar a treballar al suís, però s'havia de pagar el dinar.
Ah, sí?
Que llavors tu, quan entraves a treballar, no cobraves, pagaves.
Sí, perquè... s'ha canviat la cosa.
I ell va poder entrar allà perquè el seu germà Joan era un dels grans xefs que hi havia a Barcelona en aquella època, va dir vine cap aquí que tu aquí pancaràs, hauràs de pagar-te el Tiberi però pancaràs.
Hi havia recomanacions
i allà ja va començar.
Hi havia recomanacions, eh?
Bueno, ara ja la saga aquesta,
perquè,
ja
la escolta, a la remodelació del Terramar és dels 70s?
El Terramar, no 60s devia ser. 60 devia ser, perquè nosaltres vam deixar el 57, quan encara era Pales.
Quan era Pales encara, que hi havia les tres torres encara.
Quan era Pales.
Quan era... Sí.
Sí, sí, llavors ell ja als 60 va ser quan...
Quan es va fer la remodelació.
Sí.
Déu-m'hi-do. Déu-m'hi-do, Déu-m'hi-do.
Sí, home, allò també és una història que s'hauria d'investigar.
I després van treure també...
Hi ha alguns historiadors que ho averiguen.
Un hotel petit, perquè... de darrere.
Sí.
Que molt maco també l'hotel de darrere.
L'hotel del golf, el Parc Golf. El Parc Golf, que allà es va muntar el primer minigolf de Sitges. Allà que jo he vist navegant les pistes que eren de fusta.
Mm.
I llavors plovia
i surava per allà
arreu. I als jardins de Terramar allà m'amagava que a mi no en trobava ningú.
Bueno, allà de Terramar allò era el meu territori, cuidado.
Anava a buscar pilotes de golf.
No, jo vivia al costat
d'allà. Sí.
Però allò era una selva.
Ara s'està descobrint aquí.
Aquí s'està descobrint, sí.
S'està descobrint.
Mai s'arriba a descobrir tot.
Allò de Terramar.
Però...
Sí, no, home, allà...
Jo vaig néixer de la mar.
Allà era molt guapo.
Però...
Hi havia funcionat allò aigües i tot, eh?
Però de fet era l'època dels negocis familiars.
Sí, clar. Sí.
Llavors, clar. Sí,
perquè ara intentem fer el mateix joc de noms propis i negoci. I no ens sortirà una llista massa llarga, no?
Ara no, en aquest moment no.
Ara és l'època de les multinacionals, o les grans companyies.
De noms propis i negocis.
No, ara quan diuen que s'ha de regalar l'atur, mentida. Si no hi ha indústria, no pot haver-hi gent que treballi. I en aquest moment, en aquest país no hi ha indústria, perquè s'ha anat tot a fer punyetes.
Només hi ha serveis, aquest país.
I aleshores, com que no hi ha indústria, on vols anar a fer treballar la gent si no hi ha indústria?
Sols
no hi ha
serveis. Per què et penses que... Ara vaig amb un altre cantó. Per què es penseu que la vaga aquesta que va voler muntar no va tindre èxit? Perquè no hi ha indústria. Tots són serveis a Espanya. Espanya... I qui diu Espanya, diguem Catalunya, diguem Sitges, diguem Barcelona, diguem el que sigui. No hi ha indústria, tots són serveis.
Tots són serveis, i diuen que un 61,5% de la gent són funcionaris o dintre del món del funcionari. Sí.
Empreses que depenen de l'administració pública.
És compra tot de fora. Tot es compra fora. Més barat comprar fora que no
pot
regalar.
Per això tenim un dèficit exterior tan gran. Per què és el dèficit? Perquè comprem molt més que venem. Clar. El país compra tota la matèria prima fora. Llavors, esclar, hi ha un dèficit públic gran. A part de que es gasta més de que recauda l'Estat, però és que, a més, el dèficit exterior, per això els bancs no volen deixar diners a les institucions. Per què? Perquè comprem molt i venem molt poc.
Si l'altre dia vas veure a l'avantguàrdia que sortia que volien ensenyar a ser emprenedors, a ser empresaris, a la gent jove, clar, això es pot portar i es pot aprendre. Les dues coses es poden fer tranquil·lament, no? Però que els hi vas ensenyar? Diu, si vostè, quan vostè triomfi, després li fotran tot... Què li vols ensenyar? Hi ha les dues bandes, amb aquest aspecte. Sí, la gent que vol ser empresari.
Sí que n'hi ha.
I perquè és necessari l'empresari en aquest país. No,
sí, però l'empresari s'ha de guanyar la vida,
Però l'empresari s'ha de guanyar la vida. Un cop d'allò, et quedes...
Ha d'haver-hi l'equilibri.
Per què?
Jo sempre dic, quan a vegades hi va dir amb tertúlies o gent que conec i defensen el món obrer en tota la dèria, jo també el defenso, i he sigut obrer i he sigut empresari, les dues coses. Ha d'haver-hi un equilibri. Empresaris sense obrers no existeix. Obrers sense empresaris tampoc. Ha d'haver-hi un equilibri, i l'equilibri d'aquest país no existeix.
A veure, tots els que manen, o gairebé tots els que manen, quants n'hi ha d'empresaris?
Dels polítics, cap.
Ja està.
Jo no callo, jo dic, la majoria han viscut del partit o de la política.
Ja no diem local, Ja
no, no, no,
diem
no.
Local,
És que parlem en general. Ja, en general, no en general.
No han gestionat mai. Després d'una empresa, doncs clar, el que no sap...
Ni han fitxat el matí i el sortir quan pleguen, fitxen, ni saben a portar una empresa que es paga les nòmines, arribar a final de mes i que no puguis pagar nòmines. Això, als empresaris passa molt. I el treballador, que sap que també ha de fitxar i ha de fer un rendiment. No ho han fet, perquè sempre la majoria han viscut o del partit o de la política. Llavors no saben gestionar i no poden tirar l'empresa, perquè un país és una casa, el mateix que tens tu en una casa, l'economia, és un país gran, 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 gran. Tu, si amb la teva casa l'economia no la regules bé, aniràs malament. Si gastes més del que entra, malament. Has de saber gestionar, regular, i dir, bueno, aquí no, aquí arribem, aquí no, doncs no arribem, doncs tirem cap aquí, o mirem de fer-ho d'aquesta altra manera.
Sí, l'empresari, de tota manera, està canviant molt la manera de ser. Abans l'empresari era l'empresa, el punt número 1 seu, i avui en dia s'ho pensa. Avui en dia s'ho pensa, vull dir, Se viva la meva vida, la meva de la meva família, i tot això, no sé si val la pena tenir l'empresa o no. Perquè sí que està clar. Ara està canviant, abans no, abans l'empresari, l'empresa era el primer de tot, abans que la família, abans que res. Avui en dia està començant a canviar perquè veu que li estan fotent el pèl, vaja, li estan fotent el pèl.
Perquè l'empresa ja... gran és l'Estat. L'empresa gran és l'Estat. Tot està supeditat a l'Estat.
I és una llàstima perquè un país sense empresaris és un país que va cap endarrere.
Pues clar, clar.
O sigui, un país on no es treballa malament.
Oh, i tant.
Mal assumpto, on no es treballa. I aquí està passant això, no es treballa.
La referència la tenim, per exemple, que es donat-nos a Catalunya. Catalunya era un país de petites empreses, botiguers, autònoms, vulguis dir-li. La burguesia catalana, els gremis, si tu repasses la història de Catalunya, està tot fet aquí. Amb l'esforç de tots, obrers, empresaris...
Molta petita empresa aquí.
L'esforç de tots s'ha fet. I, bé, és l'únic que... I ara això està desapareixent.
Perquè la petita empresa no pot subsistir ara. Perquè ara es paga tants impostos i tantes coses que hi ha un moment que a final de mes veus que tu no guanyes la vida. I l'empresari t'estic dient que tu, per ser empresari, si has sigut empresari, tu tens que donar un benefici. Tu no pots tindre una empresa que té treballadors i al final de mes... guanya més un treballador que tu, per exemple.
No, ha d'haver-hi un equilibri.
És millor tancar-ho.
Ha d'haver-hi un equilibri.
Home, clar, si una persona té un negoci, que té empleats, que té un problema de sobre...
Sí, sí, no treballes per les parets.
Home, clar, doncs tens que guanyar-te...
I que arrisca el seu patrimoni.
Jo estic d'acord amb tu.
I arrisca el seu patrimoni l'empresari.
Clar, exactament.
Que quedi clar aquí, això. Que arrisca el seu patrimoni.
Sí, perquè segons el que té que pagar, vull dir, es queda, vull dir, m'explicaràs, això tampoc no és just. Jo almenys ho veig d'aquesta manera, no sé com ho veieu vosaltres.
Sí, no, no. I jo ho veig així, s'ha d'haver un equilibri al treballador de guanyar-se la vida, perquè ha de consumir, i és clar, i aquell treballador, si guanya la vida i està content, rendirà més i l'empresa anirà millor.
Actualment hi ha tants gastos d'això que la gent, jo conec companys que tal que qual, vull dir, això ho diu, escolta, o sigui, cada 3 mesos, vinga, en un moment que fos 4 duros, els 3 mesos, hòstia, no queda un duro. És veritat. Però llavors, vull dir, hi ha poca alegria, i és mal assumpte. L'empresari té que tenir alegria, perquè per tirar més endavant i per obrir més jocs, per agafar...
Massa
obstacles. Però això, aquesta alegria, té que tindre quan hi ha uns beneficis, perquè si no n'hi ha alegria.
Massa obstacles.
I això és un altre problema, una altra situació, amb la globalització, la gran competència que hi ha en tot.
Les 10. Ricard, gràcies. Eduard, gràcies. Josep Maria, gràcies. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.